Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, ara fa pocs dies va sortir a la llum l'exhortació del Papa francès titulada Evangelii Gaudium. El professor de Teologia de la Facultat de Catalunya i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, mossèn Joan Planelles, ens farà 5 cèntims d'aquesta interessant obra del nostre Papa. També avui tindrem la tertúlia de llibres nadalenca per conèixer quins llibres podem llegir durant aquest temps de Nadal, a càrrec dels periodistes Salvador García i Josep Víctor Gall. Comencem, com és habitual, escoltant la locució setmanal del nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Segon diumenge del temps d'Advent. Maria Immaculada, la plena de gràcia. Aquest diumenge, en ple temps d'Advent, celebrem la festa de la Immaculada Concepció de Maria, la plena de gràcia, per comprendre d'alguna manera i per viure que Maria, Mare de Jesús i Mare Nostra, és la Immaculada, cal parlar del pecat, i molt especialment el que l'Església, seguint la tradició bíblica, ha anomenat el pecat original. Es tracta de reflexionar sobre el pecat des dels orígens. Malgrat que sovint hi passem de puntetes perquè no sabem com parlar-ne, com explicar-ho. Ens costa entendre allò de la poma i dels primers pares perquè pensem que quina culpa en tenim nosaltres. Què ens vol ensenyar l'autor dels primers capítols del primer llibre de la Bíblia quan parla del paradís, d'Adam i Eva, del fet de no fer cas a Déu en menjar una fruita que pensen que els faria més lliures i més feliços? En una catequesi, per explicar, com deia Benet XVI, que tots portem un verí a dintre, estem temptats de creure que Déu és un competidor que limita la nostra llibertat i que nosaltres serem plenament éssers humans quan l'haurem arraconat. Estem temptats de creure que la plenitud de la vida i de la realització no ve de Déu, sinó de la nostra capacitat, del voler ser com Déus. Cal recordar que Déu no vol la mort ni el sofriment. La seva idea original era el paradís, és a dir, una vida d'harmonia i pau amb Déu, amb els altres, home i dona i amb l'entorn. La nostra condició humana manifesta que no vivim en aquest paradís. El pecat original no indica un pecat personal, sinó la condició humana i la fragilitat de la nostra llibertat ferida i temptada en substituir el veritable Déu per altres coses humanes. Per viure la festa d'avui, cal contemplar la situació de pecat de la humanitat i la gràcia, el do de Déu a Maria plenament i a nosaltres en la mesura en què l'acceptem, és a dir, contemplem l'acció de Déu i la llibertat humana en Maria, però alhora també en nosaltres. La Immaculada revela que Déu va escollir Maria com a mare del seu fill i la va preservar del pecat original, de la inclinació de prescindir-ne i de rebutjar-lo. Per això Maria és plena de gràcia. I nosaltres? Déu no ens ha deixat sotmesos a la nostra condició, ens ha enviat Jesús com a Salvador. Per aquest motiu, el pecat original és anomenat, en la litúrgia de la nit de Pasqua, Fèlix culpa, feliç culpa, culpa sortosa, que ens ha merescut un Salvador tan gran. Preparem-nos, doncs, en aquest temps d'Advent per celebrar el naixement del Salvador i la seva vinguda a la nostra vida i a la nostra història humana per alliberar-nos del pecat i de la mort. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Punt de vista és aquesta secció en la qual diferents persones ens mostren les seves opinions. Avui li toca el torn a mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de l'Immaculada i Sant Pau de Figueres. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon advent, Miquel Àngel.
Hola, igualment.
Quan vulguis.
Bé, avui parlarem una mica a partir d'un text que ens convida a ocupar cadascú de nosaltres un lloc en el pessebre, en el portal de Betlem. Amb molta humilitat, diu, si no pots ser un hostal de 5 estrelles, sigues un humil portal que acull el que ho necessita. Si no pots ser bressol on reposa l'infant, sigues un senzill llençol que la carona i que li dona escalf. Si no pots ser una estrella que llueix dalt del cel, sigues un llumí o un espelma entre els teus. Si no pots ser un mag carregat de dons i ofrenes, sigues un granet d'encens que perfuma l'ambient. Si no pots ser Maria, capaç de donar i engendrar vida, sigues com Josep, que calla, acull, prega i acompanya. Si no pots ser àngel, portador de bones noves, sigues pastor que escolta, camina i busca el nen. I encara pots ser riu de plata, que alegra la vida d'il·lusió. Pot ser muntanya de suro, que alegra el paisatge del pessebre de la vida. I pot ser aquelles llumenetes que s'encenen i s'apaguen, com els teus dies bonics o els teus dies tristos, que facin llum cap al portal de Betlem. Bon Nadal a tots.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Ara fa pocs dies va sortir a la llum l'exhortació apostòlica titulada Evangelii Gaudium. Quins són els trets més importants d'aquest text que ha escrit el Papa Francesc? El professor de Teologia de la Facultat de Catalunya i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, mossèn Joan Planelles, ens fa 5 cèntims d'aquest interessant text, d'aquesta interessant obra del nostre Papa.
El passat 24 de novembre, el Papa Francesc va fer pública l'exhortació Evangelii Gaudium, o l'alegria de l'Evangeli, en la que es recull la riquesa dels treballs del sínode dedicat a la nova evangelització, celebrat del 7 al 28 d'octubre de 2012. Es tracta d'una invitació a una nova etapa evangelitzadora marcada per aquesta alegria, tot indicant alguns camins per on ha d'anar l'Església en els propers anys. Amb un llenguatge molt planer, tal com ens ha manifestat el Papa en aquests darrers mesos, el document pretén recuperar la frescor original de l'Evangeli i no tancar el missatge de Jesús en els nostres esquemes avorrits. Convé una reforma de les estructures eclesials per tal que es tornin més missioneres. Cal una conversió del mateix exercici del papat per tal que sigui més fidel al sentit que Jesucrist volgué donar-li i a les necessitats actuals de l'evangelització, essent necessària una saludable descentralització de l'Església. Un signe de l'acolliment de Déu és tenir els temples amb les portes obertes, per tal que tots els qui cerquen no es trobin amb la fredor d'unes portes tancades. Tampoc les portes dels sagraments no haurien de tancar-se per una raó qualsevol, diu el Papa. En aquest sentit, l'Eucaristia no és un premi per als perfectes, sinó un generós remei i un aliment per als febles. Aquestes conviccions tenen conseqüències pastorals que estem cridats a considerar amb prudència i audàcia. El Papa fa una crida a les comunitats eclesials en contra d'una caiguda del fervor religiós. L'amenaça més gran és el gris pragmatisme de la vida quotidiana de l'Església, on tot aparentment apareix amb normalitat, però en realitat la fe es va esllanguint. Parla dels qui se senten superiors als demés, però que en comptes d'evangelitzar classifiquen els altres. Que Déu ens lliuri d'una església mundana sota vestimentes espirituals o pastorals, afirma el Papa. Subratlla també la necessitat de fer créixer la responsabilitat dels laics, moltes vegades mantinguts al marge de les decisions degut a un excessiu clericalisme. El Papa fa també una crítica molt dura del sistema econòmic actual, on hi predomina la llei del més fort. La cultura actual ha creat quelcom nou, és a dir, els exclosos no són explotats, sinó desfets, sobrants. Per això vol una església pobra i per als pobres. I demana al Senyor que ens regali més polítics als quals els dongui de veritat la vida dels pobres. I adverteix que qualsevol comunitat eclesial que s'oblidi dels pobres correrà el risc de la dissolució. Dins la cura pels més febles s'hi troben les dones excloses o maltractades, els infants innocents i els que han de néixer. I afegeix, no és progressista pretendre resoldre els problemes eliminant una vida humana. A l'últim capítol, el Papa convida a no desanimar-se davant els fracassos o l'escassetat de resultats, donat que la fecunditat moltes vegades esdevé invisible, ni pot esdevenir comptabilitzada. El que tan sols sabem és que la nostra entrega esdevé necessària. En definitiva, crec que davant aquest text i davant el Papa que tenim ha començat el que en podríem anomenar la segona recepció de l'esperit més genuí dels ensenyaments del Concili Vaticà II.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Segon cap de setmana d'Advent, estem preparant ja de mica en mica el Nadal, ens està arribant, i per època nadalenca sempre tertúlies de llibres. Avui tenim la tertúlia que ens portarà en Salvador García Arbós, periodista. Benvingut, Salvador, gràcies.
Hola, moltes gràcies.
I en Víctor Gay, que és periodista de la Delegació de Mitjans de Comunicació. Benvingut, Víctor.
Benvinguts també els oïdors i oïdores i anticipadament un bon Nadal.
Bon Nadal també, Salvador. Bé, comencem doncs amb llibres que podem llegir durant aquestes èpoques nadalenques. Qui comença?
Si començo jo, un llibre que em fa gràcia és, no és pas nou, és vell, perquè té una colla d'anys, però em fa molta gràcia. Perquè, bueno, tu ja ho saps, que n'hem parlat ara fa un moment, Àngel. Cada dia al dematí, quan m'aixeco, el primer que faig és penjar els sants a internet, al Facebook i al Twitter.
Efectivament.
I els faig en català i en llatí. No és que sàpiga llatí, sinó que tinc el Martirologium Romanum, comprat a Roma, li diu el Vaticà, tampoc és ben bé així, va ser a Roma, i però és impresa al Vaticà. I cada dia els publico. Un lector molt curiós, que és de Santa Coloma de Farners i Ripoll, a cavall entre Ripoll i Santa Coloma de Farners, Ramon Sargatal i Pellicer, em diu, tinc un llibre que et vull regalar, i és el Diccionari dels Sants, que ell va publicar el 1997 per edició 62. És un llibre extraordinari i no cal... Els valors, tal com diu aquell, els valors
no cal
se li suponen.
Exacte.
Bé, hem de dir als nostres oïdors que si cada dia doncs volen estar al corrent de quins sants celebrem, doncs en el Facebook d'en Salvador García Arbós cada dia ho posa en català i en llatí. Per tant, que busquin en el Facebook Salvador García Arbós i el trobaran.
Adrià, és el primer tio de l'any.
Molt bé, molt bé. En Víctor no té Facebook, però també sap moltes coses de llibres, eh?
Bé, jo també recomanaré dels tres llibres que hem programat, dos són vells. Un és el més vell. El més vell de tots. I és l'únic llibre que és patrimoni de la humanitat. I aquest llibre no és altre que la Bíblia. Evidentment, recomanar la Bíblia pot semblar una mica... singular com a mínim, però bé, és una Bíblia que es titula La Bíblia de Tots i el contingut doncs ja és prou conegut, poder no és suficientment conegut, però és conegut, però les il·lustracions d'aquesta edició els ha fet la Pilarín Vallès.
Aquesta és la novetat.
Aparentment podria semblar que és una edició per infants, però jo la recomanaria precisament pels adults, no? Això sol passar, hi ha molts llibres teòricament per infants que són pensats en realitat per adults, i no ho dic tant pel contingut del text, que és una versió, diríem, lliure de la Bíblia, i el preu, que també és interessant de saber-ho, no arriba a 25 euros. És editat per Claret. Curiosament, l'edició original es va fer en castellà. Suposo que la comanda que li van fer a la Pilarín Vallès, els seus dibuixos són iguals en català que en castellà, òbviament, però el text original, aquesta adaptació de la Bíblia es va fer en castellà i la traducció és correctíssima, tot s'ha de dir.
Tal com deies abans, Pol Grans, jo crec que és una bona excusa per dir revisaré la Bíblia. Saps? La rellegiré. No és que l'estic rellegint i me va més bé així. I ja està. I quedes com un senyor.
Aneu fent, eh? No cal que me mireu.
L'altre llibre, l'altre.
Un moment, dos segons. El llibre d'en Ramon, ja que hem dit...
Hem de dir l'editorial.
El meu, el Diccionari dels Sants, de Ramon Sargatal Pellicer, edició 62, 18 euros. I falta el de la Bíblia a l'editorial?
Sí, és editorial Claret, no arriba a 25 euros.
Molt bé. Està molt ben editat, aquest llibre de la Bíblia.
És preciós.
Us el recomanem, sobretot el que diu en Víctor, que és per gent gran, també, eh?
Sí, bàsicament per gent gran.
Salvador se'l vol mirar.
És que és molt maco, eh? Sí. És que, a més...
Fa olor.
Sí, perquè...
Jo és el primer que faig, quan agafo un llibre, olorar les pàgines. A mi m'agradava els llibres aquests escolars, els d'institut i els de l'antiga IGB, perquè oloraves i feien olor. Salvador.
La Pilarín hauria pintat esglésies, si hagués nascut al segle XII s'hagués valorat la feina d'absolutament tothom per igual, perquè és un gínjol, i a més estan superbé aquests dibuixos.
Sí.
Bé, vinga, Salvador, un altre. Ara no sé per quin començar. Va, un que ja s'ha presentat, que és un èxit, que és la segona part. No és la segona part, però és el segon llibre d'en Rafael Nadal, es titula Quan en dèiem xampany, que és de... Ell havia fet el Quan érem feliços. Aquest llibre és interessant per moltes coses. Una, perquè explica la història d'un bailet de Cassà de la Selva que ha de marxar perquè hi ha una crisi molt forta a la indústria del suro per culpa de la filoxera. És a dir, no és que el suro vagi malament, sinó que va malament perquè el vi va malament, perquè hi ha un insecte que s'està menjant tot les arrels de la vinya. Això no es comença a arreglar fins cap a final de segle, això és el 1850 més o menys, 1857, se'n va i comença un llarg periple per França fins que acaba treballant per una empresa de llagostera a Reims i allà comença a fer de comercial fins que acaba tornant, per dir-ho així, la família i muntant una fàbrica de suro. Ho he dit tan ràpidament tot, però quina és la gràcia? La gràcia és que passen per totes les desgràcies que es puguin viure en la història de la humanitat i les més grosses que s'han viscut, que són la guerra franco-prussiana, la Primera Guerra Mundial, la crisi del 29, la guerra civil espanyola, la persecució dels jueus i la de Segona Guerra Mundial.
Déu-n'hi-do, això. Sí. Bé, això és cert perquè jo he conegut una persona a França, que un bon amic francès, que la seva àvia va néixer va viure i va morir a la mateixa casa a Estrasburg, a Alsàcia, i va canviar, si no recordo malament, no sé si 5 o 6 vegades de nacionalitat, sense moure's de casa.
Sí. Guy de Maupassant, en les seves novel·les sempre ho explica, això, que tant un dia arriben els alemanys, l'altre dia se'n van els alemanys, tornen els francesos i es van començant a discutir.
Salvador, la pregunta, quins valors ens porta aquest llibre?
Bueno, en aquest cas és molt senzill, la família.
Molt bé. És interessant.
Perquè entre la família s'ho fan.
Sobretot ara, la família.
Sí, sí. Vull recomanar, de passada, acabo de fer una entrevista en el Rafael Nadal, precisament, i parlem dels valors, parla dels valors de la família, parla dels valors de la família en el sentit global, en un sentit global, però d'allò de fer pinya, de poder fer pinya a casa, diu, qualsevol tipus de família, diu ell. La gràcia que diu ell és que una de les coses que explica en una entrevista que li he fet i es publica es podrà llegir en el número 38 del Tot Girona, una revista que ara tinc la sort de poder dirigir, és que explica que aquesta família i el fet de ser 12 germans Nadal Ferreres, ara estic revelant una mica l'entrevista, és el secret, que els ha espavilat molt perquè era com viure en un microparlament, perquè havien de ser molt hàbils per poder tenir la paraula. I això ha fet que siguin, diguem, tinguin aquesta lleugeresa mental que a vegades la gent es pregunta d'on ve. Aquesta és la teoria d'en Rafael. És molt divertida.
Editorial del llibre.
I preu.
Ai, sí, perdoneu. Comencem. Editorial, columna. El Rafael, preu, ara, Rafael Nadal, quan en dèiem xampany, editorial columna, i ara m'heu deixat d'allò, intentant a veure si el preu, perquè...
No, és igual. Víctor, el teu segon llibre.
Bé, el meu segon llibre antic, aquest no és tan antic com la Bíblia, però Déu-n'hi-do. És un llibre que té, en aquest moment, que la primera edició fa 70 anys que va sortir i es continua venent. És el llibre d'un autor estranger que més s'ha venut a l'estat espanyol. O sigui, la traducció més venuda, amb aquestes
més
pistes...
Més que aquesta?
Més, són autors estrangers, d'un sol autor estranger. Bé, poder ja s'haurà endevinat de quin llibre es tracta. Es tracta del Petit Príncep. Recomanar el Petit Príncep a aquestes alçades pot semblar sorprenent. Es tracta d'una edició commemorativa, precisament, del 70è aniversari. L'ha publicat Salamandra i afegeix alguns documents que aparentment, i amb això no vull desmereixer aquesta edició, que és molt cuidada i molt ben feta, diu, amb uns documents inèdits. Bé, són relativament inèdits perquè doncs, a França ja s'han publicat, per tant, són, en tot cas podríem dir que són inèdits entre nosaltres. No? Són alguns documents familiars, alguns aspectes poder menys coneguts de l'autor d'Antoine de Saint-Exupéry, per exemple, doncs quan parla, hi ha unes referències de com a inventor. Ell té més patents registrades a França, sobretot pels equips de l'aviació del seu temps, que no pas llibres publicats. O sigui, era, en certa manera, si fos per patents i per títols d'obres publicades, seria un inventor que
escrivia.
Sí, però, en fi, és una edició, ja, naturalment hi ha les aquarel·les de sempre, etc. O sigui, és una edició molt recomanable.
Editorial, Víctor?
Sí, Editorial Salamandra, 29 euros.
Un minut cada un ens queda, va,
molt
Salvador.
Quan el sol es pon, memòries professionals d'Artur Soldevila Feliu. No hi ha només memòries personals de l'Artur Soldevila Feliu, qui va ser delegat del Ministeri d'Agricultura a les comarques gironines.
I de Càritas va ser, també.
I de Càritas, que de fet va ser un dels impulsors de la modernització de Càritas. És un llibre superinteressant per veure com, amb esperit emprenedor, des de l'administració i des d'institucions com Càritas, es pot fer avançar el país. És un dels fundadors de Samega, que això, per això sol hi ha...
No, editorial. No,
ja es mereix un carrer. Brau Edicions de Figueres.
El que no diu en Salvador
és que el presenta ell el dia de Santa Llúcia.
El presento el dia de Santa Llúcia, en Salvador García Arbós, per dir com el burro davant, l'Antoni Puigverd,
ostres,
i en Pimia Puigverd.
Carai, no.
Bueno, i l'Artur.
Gent de pes. Gent de... Bé, la meva darrera recomanació és un llibre doncs, molt bonic, d'imatges, bàsicament, que és Capitells, del monestir de Sant Daniel, que recentment ha publicat en Jordi S. Carrera. És un llibre, doncs, una autoedició amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament i la família Sánchez Carrera. 35 euros, és un llibre que recull, evidentment, amb imatges, detalls dels capitells, del claustre i també del monestir de Sant Daniel, i que l'emmarcaríem en el mil·lenari que s'està celebrant.
El preu, l'editorial?
Ja hem dit, és una autoedició, 35 euros, es pot trobar doncs, a les llibreries de la ciutat fàcilment.
Salvador.
El títol, Capitells.
Capitells, l'últim llibre.
No, jo, com ja que m'havies dit un minut, jo ja aprofitava per dir, per recordar els meus llibres. Per recordar els meus llibres. Un, Diccionari dels Sants, de Ramon Sargatal i Pellicer, edicions 62. El segon, Rafael Nadal Ferreres, quan en dèiem Xampany, Columna Edicions. I el tercer, Quan el sol es pon, Memòries professionals, d'Artur Soldevila Feliu, Brau Edicions.
Doncs molt bé. Gràcies, Salvador García, periodista, director del Tot Girona, i també del seu Facebook, Salvador García Arbós.
Sí.
I Víctor Gai, periodista de la Delegació de Mitjans de Comunicació. Bon advent, bon Nadal ja també.
Bon Nadal a tothom.
Bon Nadal a tothom.
I gràcies per una vegada més per convidar-me.
Gràcies a vosaltres.
Bon Nadal a tothom.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 8, podeu celebrar la festa de la Immaculada Concepció a la Catedral. A les 11, solemne missa major conventual presidida pel nostre bisbe Francesc. Us anunciem que a partir de demà el Santuari de la Mare de Déu del Món restarà tancat per descans del personal. Es preveu la propera obertura a l'inici de la primavera. Aquests són alguns dels actes previstos per la propera setmana, dimecres dia 11, conferència de Lucas Cerviño, teòleg, titulada Relació, Fe i Acció Social, a 8:45 del vespre al restaurant Draps de Girona. Organitza el Safor i el CCU. Dissabte que ve, dia 14, recés d'advent dels cursets de Cristiandat serà 17:45 de la tarda al convent de les Clarisses de Vilobí d'Onyar. També dissabte que ve, vespre solemnes al monestir de Sant Daniel a les 7 de la tarda. I també dissabte que ve, dia 14, concert de gospel a favor de l'Associació Catalana contra el Càncer a càrrec del cor Carlit Gospel a 9:45 del vespre a la catedral. Preu 20 i 25 euros. Venda d'entrades a l'edifici Fòrum de Girona, que es troba al carrer Albareda número 3 i 5. Anem a escoltar tot seguit el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 8 de desembre, que s'escau en la festa de la Puríssima. Benvingut, mossèn Joan Baborés, delegat de litúrgia del Bisbat de Girona i rector de la Basílica de Sant Feliu de Girona, d'entre altres. Ha coincidit diumenge amb la Puríssima.
Sí, no passa pas cada any, això. Al contrari, només passa de tant en tant, perquè aquest any passa. Tenim el diumenge segon d'Advent i tenim la festa de la Puríssima, que s'escau el mateix dia, i per això doncs, també la litúrgia doncs, podríem dir que fluctua una mica entre la festa de la Puríssima, que certament és la principal, i després el diumenge d'Advent, que ens farà llegir precisament la segona lectura d'avui, que parla del cel nou i de la terra nova. La festa de la Puríssima, ja ho sabeu, és una festa que coincideix doncs, amb el dia 8 de desembre, 9 mesos abans del 8 de setembre, que és el naixement de la Mare de Déu, i per tant celebrem la seva Immaculada Concepció. Com sabeu, es va definir aquest dogma de que Maria va ser concebuda sense pecat original, com diem. Vol dir que Déu la va preparar de tal manera per ser mare del seu fill que fos exempta de tot pecat, fins i tot del pecat original. Aquesta és una fe doncs, que professem l'Església i que ajuda a entendre també el que Déu vol de tots de nosaltres, no només de la Mare de Déu, sinó de tots, que siguem purs, que siguem sants, que siguem sense màcula. Per això és un bon dia doncs, per escoltar una vegada més aquest Evangeli que ens parla de l'Anunciació, on l'àngel li diu a la Mare de Déu, Déu te guard plena de gràcia. Demanem aquesta gràcia de Déu doncs, també nosaltres, que ens ompli de la seva gràcia, que ens faci lliures de pecat i que ens faci viure doncs, segons la seva voluntat, que és el que va fer la Mare de Déu. Què va dir la Mare de Déu a l'àngel? Que es compleixi en mi la teva paraula, eh? Sí, aquell famós fiat, que no és una propaganda de cotxes, sinó que és el sí, la Mare de Déu està d'acord. Que ella, que estava d'acord doncs, amb el pla de Déu, ens ajudi a tots també a viure sempre d'acord amb aquest pla de Déu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.